Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Les paneroles comencen a ser un problema generalitzat a Sabadell. Així ho han denunciat aquesta emissora veïns de Can Llong, La Concòrdia i Sant Oleguer. De la mateixa manera, els afectats lamenten que han posat la situació en coneixement de l'Ajuntament, però no els ha donat resposta. Esther Vázquez, veïna de Can Llong, alerta que el problema es farà més gran.
El problema que no s'acabarà aquí anirà més. I aquest barri és un barri relativament nou respecte d'altres de Sabadell. El que vull dir és que les canonades, mentre més noves són, suposadament menys infectades estan. No vull pensar com estan altres barris de Sabadell més envellits i amb una xarxa de clavegueram més antiga.
Des del consistori sabadellenc asseguren que s'estan fent treballs periòdics de manteniment del clavegueram i que actuen davant les queixes. És dilluns 9 d'agost. Comencem.
Titulars.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
El risc de rebrot del coronavirus a Sabadell baixa fins a la meitat en una setmana.
És ara mateix de 371 punts, en baixa 40 respecte al dia d'ahir. El valor per la velocitat de contagi també baixa i és de 0,66, amb una setmana reculat un 0,16%. Al conjunt de Catalunya s'han notificat 1.248 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens.
Per cert, a partir d'avui no es paga la zona blava Sabadell.
Com és habitual, durant les dues setmanes centrals del mes d'agost, les àrees d'aparcament regulat seran gratuïtes. La zona blava tornarà a ser de pagament a partir del 23 d'agost.
I en esports, el Sabadell s'ha entrenat aquest matí a la Vall d'en Bas, on realitzarà un estatge durant tota la setmana.
La principal novetat està la presència de Mohamed Zarfani, que s'ha exercitat amb els seus nous companys per primer cop. Mentrestant, s'estan a l'espera de les proves mèdiques a Toni Gavarri, que es va lesionar en l'amistós de dissabte contra el Villarreal B en un partit que es va saldar amb derrota per 0-1 per al centre d'esports.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, però, passem pels serveis. Ara mateix 26 graus a la ciutat de Sabadell, un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per les pròximes hores i per això li preguntem al Pere Cladera. Bon dia.
Molt bon dia. Situació meteorològica marcada pels núvols abundants en alguns trams de la costa i del prelitoral i fins i tot fins a primeres hores d'aquesta tarda amb la possibilitat d'algun ruixat intermitent d'intensitat feble, més sol cap a l'interior. Temperatures màximes, la majoria avui entre els 26 i els 31 graus i de cara a demà dimarts el que esperem és una situació semblant. De fet, al llarg del matí, de nou els núvols han d'augmentar de sud cap a nord, acabaran sent abans de migdia bastant abundants a bona part del territori i amb possibilitats que de manera intermitent, de tant en tant, de manera dispersa, s'arribi a escapar algun ruixat d'intensitat feble, poc important en conjunt. A partir de demà a la tarda, els núvols tornaran a minvar de sud cap a nord, s'obriran clarianes per les comarques de Tarragona, progressivament a les de Barcelona i a últimes hores també cap a les comarques de Girona. La temperatura de cara a demà semblant o lleugerament més alta en alguns casos. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sàpiguem ara com se circula a la xarxa de transports públics. Anem fins al Transmet. Daniel Cáceres, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que des d'avui dilluns i fins al 27 d'agost el funicular de Vallvidrera no prestarà servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha habilitat un servei alternatiu per carretera amb el mateix horari que el servei habitual del funicular. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa a la circulació viària, sembla que la situació està força tranquil·la. Veiem alguna retenció cap al nus de la Trinitat, per exemple, en sentit nord, circulació amb retencions, un quilòmetre aproximadament, i el que sí que des de la una del migdia hi ha un carril tallat a l'alçada de Sabadell, justament també en sentit nord a la C58, circulació amb congestió aproximadament durant un quilòmetre i mig. Si heu de passar per aquí, doncs tranquil·litat. Comencem.
La notícia del dia.
Les paneroles estan fent acte de presència aquest estiu en molts barris de la ciutat. Veïns de Can Llong, La Concòrdia i Sant Oleguer han denunciat a aquesta emissora que els insectes estan entrant en habitatges on mai abans se n'havien detectat. Les empreses antiplagues consultades pels veïns alerten que les paneroles provenen del clavegram i deixen en mans de l'Ajuntament l'abordatge del problema, un abordatge, Karen, que, segons els afectats, no s'està fent.
Els veïns creien que la presència de les paneroles només afectava el seu habitatge fins que van compartir l'experiència amb altres persones i es va comprovar que és generalitzada. Anna Porcel, veïna de l'Avinguda Paraires de la Concòrdia, ha començat a trobar els insectes a casa malgrat viure en un nou pis.
He sentit de gent també que ho han tapat tot, han posat, no? I els hi segueixen entrant, a casa. I clar, jo no sé per on menten, perquè jo tinc unes reixetes en els desaigües, no? de la dutxa i tal, i no sé, jo no sé si poden cabre per allà, no sé. És una mica desesperant, eh?
A Can Llong, un grup de veïns han presentat queixes a l'Ajuntament, que ha actuat tan sols a la claveguera del portal on es concentraven més denúncies. Esther Vázquez, afectada de la zona, considera que cal actuar a tot el barri per evitar la proliferació de la plaga.
Molt bé que facin el tractament a la claveguera que jo tinc al davant de casa, però si aquest problema no es tracta en general, continuarem igual. La solució ha estat dir que ens esperem que actuï el verí, que si continuem veient, doncs que tornem a trucar a l'Ajuntament, però clar, jo penso que no és allò de dir s'ha queixat el veí d'aquest número, doncs fem la claveguera d'aquest número. És una cosa que s'ha de fer més àmpliament.
A Sant Oleguer, en canvi, denuncien que no s'està actuant, malgrat haver presentat múltiples instàncies a salut. L'Ester és veïna de la zona.
No s'està fent. Sí, jo, després de fer els comunicats, he tornat a trucar per veure si hi havia alguna resolució i el que et diuen és que a les 3 de la tarda han anat als clavegarans pròxims, no? Als domicilis que tenim el problema, i res, aixequen la tapa, no veuen res i, per tant, no s'actua.
Des de l'Ajuntament han respost a aquestes queixes assegurant que tenen una empresa encarregada de la vigilància i d'emprendre els tractaments antiplagues quan s'escau. El tractament, que es pot aplicar per sistema o per denúncia, pot trigar entre una setmana i 10 dies en fer efecte.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Parlem de les dades de la pandèmia. El risc de rebrot del coronavirus a Sabadell és ara mateix de 371 punts, en baixa 40 respecte al dia d'ahir. El valor per la velocitat de contagi també baixa i és de 0,66. És a dir, que en una setmana ha reculat 0,16. En el mateix període, el rebrot s'ha deixat gairebé la meitat de l'indicador, ja que es trobava a 726.
El Departament de Salut ha declarat avui 16 ingressats menys a les unitats de cures intensives en les últimes 24 hores al conjunt de Catalunya, de manera que baixa el total a 582, mentre que els hospitalitzats per Covid s'incrementen i ara en són 1.972, 34 més. En paral·lel, s'han notificat 1.248 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens. L'RT, la velocitat de contagi, es manté al 0,72, mentre el risc de rebrot disminueix 31 punts fins als 419. S'han notificat 35 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.904. El 10,23% de les proves que s'han fet l'última setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 7 dies passa de 245,71 a 230,09. Recordem que el valor d'aquesta dada és la que marca quins municipis han d'aplicar el toc de queda o cobrefoc.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I en successos, Sabadell surt avui dels 3 dies de dol oficial per l'assassinat d'una dona a Campoamor dimarts passat. La ciutat recupera el pols habitual de l'agost després que aquest cap de setmana s'hagin realitzat dos actes institucionals en record a la víctima i en rebuig a la violència masclista. Tot plegat quan els Mossos encara treballen en la seva identificació.
El primer acte va tenir lloc dissabte al migdia i va consistir en un minut de silenci a plaça Sant Roc amb representants municipals i la directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Laia Rosich. Per Rosich, l'esclat de feminicidis en els últims mesos, tant a Catalunya com a l'Estat, és fruit d'un problema estructural.
Evidentment, nosaltres entenem que cadascun dels casos ha de poder ser analitzat específicament, per això també convocarem doncs, el grup, no?, d'anàlisi dels feminicidis per poder extreure millores, realitzar els canvis que siguin necessaris, no?, en aquest marc. I com sempre fem una crida a entendre que les violències masclistes tenen aquest punt, no?, més sagnant, més terrible, de caire individual, però que efectivament són estructurals, ens impliquen a tots i a totes i que per tant necessitem a tota la societat per poder-les prevenir.
En el mateix sentit es va posicionar el tinent d'alcaldessa i alcalde accidental, Pol Gibert.
Estem enmig d'un combat terrible contra la xacra del masclisme a Sabadell i a tot el món, no? I que lamentablement aquest combat es va cobrar amb víctimes, no? Que hem de lamentar entre companyes, amigues, veïns i veïnes i germanes que cada dia es veuen com hem de perdre aquestes companyes, no? Amb la qual lamentar, evidentment, aquesta mort a mans del masclisme, també reiterar el compromís de Sabadell amb la lluita contra el masclisme en qualsevol dels seus formats, no? I també, doncs, evidentment, a mostrar el nostre màxim acompanyament a la família, als familiars i als amics i amigues que pugui tenir la víctima, doncs, a Sabadell i arreu del món, que avui estan bé, estan passant un moment molt i molt dur.
El mateix dissabte al vespre es va produir un acte de rebuig amb l'assistència d'una trentena de persones. En el manifest consensuat pels portaveus municipals i per la taula de gènere es va recordar que les agressions masclistes no són fets aïllats.
Les violències masclistes vers les dones no són un fenomen aïllat. Són violències que constitueixen un sistema de relacions de poder que legitima i perpetua les desigualtats entre homes i dones. Són presents en totes les estructures de la societat i representen la més greu vulneració dels drets humans de les dones. Calen mecanismes que permetin detectar aquestes violències des d'un inici i actuar de manera conseqüent cadascuna.
La víctima d'aquest assassinat encara no ha estat identificada i la investigació segueix oberta per part dels Mossos d'Esquadra. La hipòtesi més factible, segons l'Ajuntament, és que va tractar-se d'un feminicidi.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I ara parlem de la mobilitat a la ciutat, perquè la zona blava de Sabadell és gratuïta a partir d'avui i fins al dilluns 23 d'agost. Com és habitual per aquestes dates en què la mobilitat a la ciutat es redueix al mínim, l'Ajuntament ha tornat a implantar la gratuïtat d'aquestes places per facilitar-la a les persones que no marxen per vacances.
Seran gratuïtes totes les places de zona blava dels tres àmbits de la ciutat que coincideixen amb els principals eixos comercials. Una es troba a l'Eix Macià i als carrers de l'entorn, una altra inclou el pàrquing del Vapor Turull i la zona del centre, mentre que l'última es troba situada a la plaça Jaume Girabau, al costat del Mercat de la Creu Alta. En total, a Sabadell hi ha 1.500 places d'aparcament de zona blava.
Referent a la ciutat i la comarca, us expliquem de manera més breu que una persona ha tingut un traumatisme cranioencefàlic en caure d'un vehicle de mobilitat personal.
Va passat a la via Massaguer davant del número 105 quan un home de 35 anys va caure accidentalment mentre transitava per la via pública aquest cap de setmana. Com a conseqüència d'aquest fet, dues ambulàncies van assistir-lo al lloc dels fets i van traslladar-lo posteriorment a l'Hospital Taulí per cura de les seves ferides. També hi van intervenir dues unitats de la Policia Municipal.
I acord per començar la substitució de busos per unitats elèctriques a l'entorn de les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Sant Cugat.
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha signat un conveni amb l'empresa per substituir l'actual flota d'autobusos que connecten amb les estacions per unitats elèctriques. Les primeres línies on es farà el canvi són la que va des de l'estació de Sant Joan a Sant Cugat del Vallès fins al polígon Can Sant Joan. Es preveu que els nous busos estiguin en circulació la primavera del 2022. Aquesta actuació també es farà a l'estació d'Olesa. Amb la resta s'analitzarà cada cas per valorar quines són les necessitats específiques de mobilitat per fer una migració a l'ús d'energies netes.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Obert per vacances.
De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa't, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
Aquest estiu, oberts per vacances.
Us esperem cada matí de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortim de la ciutat per explicar-vos que el preu de la llum marca un nou màxim històric aquest dilluns amb un import que se situa en 106,74 euros per megawatt hora per sobre dels 106,57 megawatts que es van registrar el 21 de juliol passat.
Segons les últimes dades de l'operador del mercat elèctric designat, el pic màxim s'assolirà a les 9 de la nit, quan el preu de la llum se situarà als 114,07 euros per megawatt hora. La pujada respon a la previsió d'un increment del consum arran de l'onada de calor prevista per aquesta setmana, així com una menor contribució de l'energia provinent de fonts renovables o el baix nivell de reserves de gas a Europa. En menys d'un mes, el preu de la llum a l'Estat ha registrat els tres imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària.
I dues persones han mort aquest diumenge mentre feien submarinisme a la costa de Segur de Calafell, al Baix Penedès.
Es tracta de dos homes de 50 i 56 anys, veïns de Vilafranca del Penedès i del Vendrell. De moment es desconeixen les causes concretes de la mort dels dos submarinistes que s'estan investigant en el rescat i van participar efectius de salvament marítim, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, policia local i el sistema d'emergències mèdiques. De fet, tres ambulàncies del SEM han fet maniobres de reanimació als dos submarinistes, però sense èxit.
A partir d'aquest dilluns a França s'ha de presentar el passaport Covid per poder accedir a restaurants, bars, locals d'oci o culturals.
Aquest passaport s'aconsegueix amb un certificat de vacunació o bé un justificant d'haver passat la malaltia o una PCR negativa. L'obligatorietat del passaport no només es queda en bars i restaurants, també s'aplica a centres comercials de més de 20.000 metres quadrats, establiments esportius o transports públics de llarga distància, ja siguin vols interiors, trens d'alta distància o autocars interregionals. El passaport Covid que es demana és el francès, no el de la Unió Europea.
I atenció, un informe de l'ONU considera el canvi climàtic un fet inequívoc que ja ha causat danys irreversibles.
Assegura que serà així pels pròxims segles o mil·lenni. L'anàlisi preveu un augment generalitzat de la temperatura al planeta fins a 4,4 graus a finals del segle, així com del nivell del mar i més desastres naturals i fenòmens meteorològics.
Ara els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El centre d'esports s'ha entrenat aquest matí a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, on realitzarà un estatge durant tota la setmana. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
La principal novetat de la sessió ha estat la presència de Moja Erzarfani.
Ha significat l'estrena del nou atacant arlequinat, que ha fet part de l'entrenament amb el grup i una altra banda per agafar to físic. Pel tècnic Antonio Hidalgo, el més important de l'estada serà la cohesió de grup.
Tindrem temps d'estar junts, ens hem de conèixer més, entre ells s'han de conèixer, han de veure aquestes situacions de dintre del camp que han de sentir més, que han de provocar més coses al rival. Bueno, està bé, si al final que aquestes coses ja passin ara, és molt millor que passin després.
L'estatge a Terres Garrotxines s'allargarà fins dissabte i divendres a la tarda l'equip arlequinat jugarà una amistosa porta tancada contra l'Alçat de Xavi Hernández. L'últim fitxatge confirmat pel Sabadell, Facu García, passa avui la revisió mèdica i demà s'incorporarà als entrenaments. El migcampista argentí, cedit pel Leganés, ocuparà fitxa sub-23 i coneix bé Hidalgo, ja que tots dos van coincidir fa uns anys a l'AEK Larnaca de Xipre. Amb ell, la plantilla té 19 futbolistes del primer equip, tot i que dos ja han caigut lesionats. Un és Iago Indias, qui estarà fora de combat uns dos mesos, i l'altre és Toni Gavarre, el davanter aragonès. El dia de la seva estrena com a arlequinat en el partit contra el Villarreal B, es va lesionar el genoll esquerra a les acaballes del xoc. Les primeres exploracions indicarien que no es tracta d'un contratemps de gravetat, però sí que es perdria l'inici de Lliga. Tot i això, caldrà esperar el diagnòstic final per confirmar aquest extrem.
La lesió de Gavarre va ser la nota més negativa d'un amistós, Sergi, en el qual el Sabadell va encaixar la primera derrota de la pretemporada.
Per 0-1 contra el filial Groguet, en un duel en què els d'Antoni Hidalgo gairebé no van generar cap ocasió de perill i on es va fer palès que el rival anava més rodat. El tècnic admet que es van sentir superats.
El Villarreal ha estat superior a nosaltres avui, amb massa facilitats per la nostra part. Han fet un gran treball, ells estan ben treballats, ells continuen amb bastant jugadors de l'any passat i bueno, això està bé que passi ara, ens hem de donar compte on estem, el abans possible. Necessitem que vinguin els jugadors que falten per venir el abans possible, no és fàcil perquè el Manza està fent un gran treball, però no és fàcil tancar la plantilla i a partir d'aquí créixer, donar-nos compte d'on estem, millorar moltíssim, hem de millorar, ho sabem.
L'únic gol del partit, per cert, el va fer Àlex Forés a la segona meitat. Va ser un dia, en tot cas, de moltes novetats. D'entrada, perquè a la nova Creu Alta hi van assistir 756 espectadors en el primer partit en públic a l'estadi del primer equip en gairebé un any i mig. I pels que no van poder presenciar el duel des de tribuna, sí que van poder-ho fer a través de la retransmissió que Ràdio Sabadell va fer per Twitch i que podeu recuperar a través dels diferents canals d'aquesta emissora.
I ahir es van clausurar els Jocs de Tòquio i ho van fer amb un cap de setmana destacat d'èxits pels sabadellencs. Els últims dies ens han deixat 3 medalles pels diferents representants de la ciutat.
Àlex Gómez es va convertir en el primer esportista masculí de Sabadell en penjar-se una medalla olímpica amb el triomf de la selecció espanyola d'handbol contra Egipte per 33-31 en el partit pel bronze. A més, l'extrem format a l'Oar Gràcia va ser inclòs en el millor equip dels Jocs després de tancar el torneig com a tercer màxim golejador amb 44 dianes i un 94% de actividad.
Estamos muy contentos, hemos hecho un buen trabajo y bueno, ahora toca disfrutarlo. Y hostia, y yo creo que es una pasada esto que hemos hecho. Esta generación, al haberse quedado fuera los antiguos juegos, yo creo que se lo merecía y bueno, ahora toca disfrutarlo y a celebrarlo.
De la seva banda, Judit Forca i Maika García es van embutxacar la plata després de cedir per un clar 5-14 contra els Estats Units a la final del waterpolo femení. En el cas de la boia, és el segon metall que obté en una cita olímpica, convertint-se així en la primera sabadellenca que repeteix fita. Tot i això, la jugadora del club reconeix que el regust va quedar lluny de ser dolç.
A mí me duele perder un oro. Y bueno, es eso, creo que no hemos dado nuestro mejor waterpolo en esta final. Bueno, no hemos estado nada acertadas de cara a portería. Su portera ha estado, bueno, como casi siempre, bueno, pues espectacular. Y es una pena perder así una final, el no haberla luchado como creo que merecíamos. Pero bueno, ya lo he dicho, vamos a aprender de esto, vamos a continuar y a ver si a la siguiente final contra Estados Unidos ganamos ese oro.
També hi eren amb el combinat estatal dues jugadores més del club, Laura Ester i Irene González, i amb les americanes Maggie Stephens, que tornarà a l'Astralpool enguany. En homes, l'únic representant del natació Sabadell, Bernat Sanahuja, es va quedar a les portes de pujar al podi. En el duel pel bronze, Espanya va patir un final cruel i va acabar quarta després de perdre per 9-5 contra Hongria.
El balanç a Tòquio, un clau Sabadell, per tant, ha estat de 3 medalles. La resta de representants de la ciutat i del club natació Sabadell es van quedar lluny de tornar del Japó amb algun premi.
En natació, l'única nedadora del club, Marina García, no va tenir la seva millor participació en els 200 braça i no va passar el tall a les sèries. En natació artística, Ona Carbonell es va haver de conformar amb 2 setenes places, tant a la rutina tècnica per equips com a la lliure. I finalment, menció especial per al sabadellenc Albert Beltrán, que tot i anar com a reserva amb la selecció d'hoquei herba, va poder jugar un parell d'estones, però no va servir perquè Espanya pogués passar dels quarts de final. Els jocs s'han acabat, però l'esperit olímpic continuarà ben viu a Tòquio en els pròxims dies. A partir del 24 d'agost arriben els Paralímpics amb la participació, entre d'altres, del nedador dels Marinals, Òscar Salguero.
I acabem amb ciclisme. David de la Cruz ha finalitzat 5è a la Vuelta a Burgos. El ciclista d'Espronceda va acabar a 51 segons del guanyador Mikel Landa, però per davant de favorits com Egan Bernal, els germans Yates, Hugh Carthy o Romain Bardet, entre d'altres. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. El sabadellín ha firmat així una bona participació en la 43a edició de la Vuelta a Burgos i es reivindica després de no poder anar ni als Jocs Olímpics ni al Tour de França. De fet, abans de la darrera etapa es va enfilar fins a la tercera posició. Amb el final de la Vuelta a Burgos ja queda tot preparat per a l'inici de la Vuelta, que arrencarà el pròxim 14 d'agost justament a la Catedral de Burgos. Egan Bernal, actual campió del Giro, i Mikel Landa, de la Vuelta a Burgos, seran algun dels principals rivals a batre en una Vuelta que presenta aquest destacat cartell de favorits, però del qual s'ha acabat caient a última hora Tadej Pogačar, company al Team Emirates de la Cruz.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I amb els esports acabem el Notícies migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.